Avui, a Islàndia, la història d'una frase.
I am a Catalan.
La setmana que ve farà 50 anys d'aquest moment, d'aquell dia, 24 d'octubre de 1971, d'aquell discurs del músic Pau Casals a les Nacions Unides, només n'ha quedat una frase. Com a molt, a vegades, una frase amb cua afegida.
I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world.
Avui, una província d'Espanya, però abans, the greatest nation of the world. Però què més va dir? I sobretot, què hi feia Pau Casals a les Nacions Unides? Què hi pintava un violoncel·lista dirigint-se dret i emocionat a l'Assemblea General de l'ONU a Nova York? I una altra pregunta encara. Quina edat tenia Pau Casals aquell dia? Amb aquesta veu que li sentim trencada, però encara amb tota la força, quants anys tenia Pau Casals el 24 d'octubre de 1971? La resposta en la veu de Marta Casals, la vídua del músic.
Naturalment, tenia 95 anys, tenim de pensar. Però amb aquella claretat, improvisat aquest discurs on ell ha donat honor a la seva mare, ha donat honor a Catalunya, a la seva identitat, i a la pau i als ideals. I a la naturalesa, perquè també va parlar que els ocells, quan van, canten pau, pau. Això ho va dir. I va ser un discurs que era com un poema. I ple d'emoció. I després d'això encara va tocar el cant dels ocells. O sigui que és una fita que és extraordinària. Va ser, pot ser, la culminació de la vida del mestre, que havia sigut una vida gloriosa.
De la vida del mestre que havia sigut una vida gloriosa. Així ho explicava la seva vídua al documental Pau Casals, l'home que va fer sentir el silenci. Una dona de Puerto Rico, Marta Montáñez, es deia, de soltera, que es va casar amb el músic català als anys 50 i que a dia d'avui encara és viva i treballa perquè no es perdi la memòria del seu marit. Primera resposta, doncs, aclarida. Pau Casals tenia 95 anys quan va pronunciar la llama catalan. De fet, en tenia exactament 94 el 24 d'octubre de 1971, perquè ell havia nascut un 29 de desembre. Però de quin any, exactament? Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
1876, l'any que es va inaugurar el Born, l'any que es va crear la companyia de telèfons de Graham Bell, i va morir després que l'home arribés a la Lluna, el 1973, havent vist canvis extraordinaris, havent tocat davant de la reina Victòria, havent rebut una beca que li va donar la reina regent Maria Cristina, havent jugat amb Alfons XIII, havent suportat la Primera Guerra Mundial, havent viscut el drama de la Guerra Civil Espanyola, havent vist el dramàtic fenomen mundial de la Segona Guerra Mundial, i estant atemorit per l'amenaça d'una guerra nuclear en el context de la Guerra Freda.
És a dir, que tenim Pau Casals, un home del segle XIX, de 1876, que si ara fos viu, com ho és la seva vídua, n'estaria a punt de fer 145. I tenim a Marta Casals, la vídua, que en té 85. Això vol dir que es portaven 60 anys, que es van casar amb 80 anys Pau Casals i 20 la Marta, que era la secretària del mestre a Puerto Rico. Un dia, en una entrevista amb Antoni Bassas al diari Ara, Marta Casals explicava què va veure ella en el mestre Casals.
Era un home tan bo, tan compromès, tan ple de força i ple de vida. I, a més, era un gran sentit de l'humor. Quan la gent diu, però com és possible que tu t'haguessis enamorat d'aquest senyor? Jo dic, els nens s'enamoraven d'ell, les dones s'enamoraven d'ell, els homes s'enamoraven d'ell, perquè jo no.
Aquí I ja ha sortit de refiló una dada important de Pau Casals. Vivia a Puerto Rico, on també havia nascut la seva mare, Pilar de Filló, filla de pares catalans. El músic, quan acaba la Guerra Civil, com tants perdedors d'aquella guerra, se n'ha d'anar a l'exili. El seu violoncel mai més tornaria a sonar a Catalunya, mai més. Casals només va tornar al seu país un cop mort. Un cop mort ell i mort també el dictador Franco.
L'últim concert que Casals faria a Catalunya abans de marxar a l'exili va ser a l'octubre de l'any 38, al Teatre del Liceu, davant de tot el govern de la República, català i espanyol, que ja estaven doncs, retirats tots aquí a Catalunya. I Casals, a la mitja part, es va dirigir al poble americà i va fer un discurs demanant ajuda i demanant diners per ajudar els infants víctimes de la guerra.
Núria Ballester, directora del Museu de Pau Casals, al Vendrell, on va néixer el músic, és qui explica la càrrega emotiva d'aquell últim concert del mestre a Catalunya. El compromís polític, humà i social de Pau Casals, la seva lluita per la pau, són claus per entendre una altra de les preguntes que ens plantejàvem. És a dir, per què un dia Casals acabarà proclamant la llama catalana a l'ONU per saber què hi feia aquell 24 d'octubre de 1971, ara farà 50 anys, a les Nacions Unides. Però no ens avancem. He dit que el seu violoncel mai més va tornar a sonar a Catalunya i això no és literalment cert. Sí que va tornar a sonar el 2011, 73 anys després d'aquella última vegada amb Pau Casals al Liceu. El violoncel de Pau Casals era marca Gofriller, de 1733, que Pau Casals havia comprat l'any 1915. Tenien, explicava ell, una relació d'amor. Ell s'estimava el xelo i el xelo m'estima a mi, deia. La vídua de Casals, encara a dia d'avui, custodia l'instrument, paga una assegurança de $10,000 l'any i el deixa a joves talents perquè el facin sonar. Qui el va tornar a tocar a Catalunya el 2011 va ser l'hongarès Miklós Perenyi. Aquest era el moment, al Palau de la Música, en què del violoncel de Pau Casals tornen a sortir les notes del cant dels ocells del seu país. Així és com el va fer sonar Miklós Perenyi el 2011, 73 anys després, i així és com sonava a les mans de Pau Casals aquesta peça que des de l'exili el connectava amb Catalunya. Des de 1945, Pau Casals tanca totes les seves actuacions amb aquesta peça popular catalana. M'agradaria que sentíssiu, deia Casals, el cant dels ocells com l'expressió de l'amor que professem a Catalunya. Ha deixat Pau Casals marxant a l'exili després de la Guerra Civil. S'instal·la a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, i decideix que no actuarà a cap país que permeti, a cap país que toleri o que tanqui els ulls a la dictadura de Franco a Espanya. Això vol dir sacrificar la música per la lluita per la llibertat. Si algú el volia sentir, havia d'anar a Prada. També comença a treballar Pau Casals pels refugiats catalans i espanyols, milers i milers que s'amunteguen als camps de concentració de França. Busca diners, aliments i ajuda, sobretot pels nens i nenes que també han hagut de fugir de la guerra espanyola. Els més joves sempre seran l'obsessió de Pau Casals, lluitar perquè tinguin una vida millor. L'amor pels nens l'explica ell mateix, en català, a partir del seu amor pels arbres.
Jo saludo el cadàver. Cada arbre és una cosa diferent. No hi ha cap arbre al món que s'assembli, ni hi ha hagut ni hi haurà. I això és com el ser humà, igual. I és per això que jo em dedico molt al nen. Al nen se li té de dir, quan comprèn el sentit de la paraula, el que ell és, el miracle. I se li té de dir Mira, tu ets un miracle, tu ets una cosa tan extraordinària, tan hermosa, tan gran, tan... Se li té de dir.
No hi ha cap arbre igual, no hi ha cap nen igual. Deia Pau Casals que a l'escola s'hauria d'ensenyar a cada nen que és únic, com també ho són cadascun dels seus companys. Persones úniques, un miracle, la vida. Hem sentit un fragment d'una entrevista, potser l'última, que Pau Casals va concedir al periodista Joan Armengol a Puerto Rico l'any 1972. I aquest sentit de comunitat, que sempre va acompanyar Pau Casals, s'exemplifica també en una frase que aquest 2021 ha estat d'actualitat perquè ha sigut el cartell institucional de la Diada Nacional de Catalunya, que ve a dir que som una fulla i que l'arbre és la humanitat, i que, per tant, si som una fulla, sense les altres fulles aquí no hi ha vida.
We are one of the leaves of a tree, and the tree is all humanity. We can't live being a leaf without the others.
No podem viure sense els altres, i amb la seva autoritat artística i fama mundial, hem de pensar que Pau Casals ja tenia 60 anys i una carrera més que consolidada quan marxa a l'exili, lluita també per salvar un grapat de vides. Entre elles, la del pare dels músics Lluís i Gerard Claret. En Lluís m'ho explicava fa unes hores per telèfon des de Boston.
La Gestapo el va detenir, el van empresonar a Perpinyà, i esclar, allà cada nit, ell havia explicat que cada nit sentia com venien a buscar alguns dels presoners i sentia com els afusellaven en el pati de la presó. Inclús el pare va, deia que el de la Gestapo que el va interrogar parlava català. I per sort, el meu pare es va posar molt malalt a la presó i va agafar una peritonitis. I el Casals, al qual els alemanys respectaven molt perquè sabien qui era, els va convèncer perquè el deixessin anar a morir a casa, que alliberessin, que aquell pobre home es moriria a casa seva. I per això li va fer cas, i així es va salvar la vida del meu pare en Casals. Es coneixien de tot el grup d'exiliats, Casals, Pompeu Fabra, la Vedra, que estaven tot allà al sud de França.
Evidentment, i per sort, això que havia d'anar a morir a casa era una excusa, i el pare dels germans Claret va poder viure molts anys més. Que li salvés la vida va ser clau perquè en Claret pare li demanés a Pau Casals si volia ser el padrí del seu fill Lluís. Els germans Claret, ara que s'han mort els pares, han trobat precisament una carta de Pau Casals on deia que acceptava ser el padrí del Lluís. I per això, i per un talent natural que ja devia tenir, Lluís Claret decideix que també serà violoncel·lista igual que el seu padrí.
La primera imatge que jo tinc de Pau Casals no és tant com a músic, sinó com a humanista. El meu pare s'havia enamorat del personatge i no crec que s'enamorés no només del violoncel·lista, sinó de la persona, d'aquella força, que de convicció de totes les seves idees que desprenia aquell home. I després s'hi va afegir, com van poder escoltar dos o tres discos d'aquells del 33 revolucions que teníem a casa, clar, aquell so d'aquell violoncel per mi lligava molt amb la figura tan profunda i tan potent de Casals, home. I jo crec que és això que em va atraure immediatament d'aquell sol de un cel que semblava que vingués del magma de la Terra, no?
Un so que semblava que vingués del magma de la Terra, un so profund, com també ho eren, deia Lluís Claret, les conviccions de Pau Casals. De fet, les mateixes Nacions Unides, on acabarà dient el seu I am a Catalan, ja l'havien convidat molts anys abans a tocar allà, i Casals sempre els deia que no. Per exemple, en el tercer aniversari de la Declaració de Drets de l'Home, el músic català no només no accepta anar-hi, sinó que li diu al president de l'ONU per carta: tal vegada ignoreu, senyor Cohen, que és precisament en protesta pel no compliment d'aquests drets a Espanya que visc voluntàriament a l'exili. No us estranyarà, doncs, si us dic que les votacions a l'ONU favorables a Franco no em semblen compatibles amb l'esmentada celebració. la Declaració dels Drets de l'Home.
I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
Aquí hem canviat de veu, acabem de sentir el president Kennedy a Berlín dient aquell famós Ich bin ein Berliner, soc berlinès. La Yama Catalan sembla inspirat per aquelles paraules de Kennedy. I, de fet, Pau Casals va ser un gran admirador de JFK. Tenia moltes esperances que amb ell es pogués acabar el suport dels Estats Units al règim de Franco, que el món pogués ser una mica millor. I el 1961, el mateix any que Kennedy va a Berlín, Casals trenca la seva norma de no actuar als Estats Units i accepta la invitació de Kennedy per fer sentir la seva música a la Casa Blanca. Ho farà davant del bo i millor de la societat americana. Això sí, li posa una condició, que vol mantenir una entrevista soles amb Kennedy. I així va ser. Gairebé una hora junts, cara a cara, Kennedy i Pau Casals al despatx oval de la Casa Blanca.
Va tenir la grandesa, i per això el seu reconeixement internacional, potser la gent no ho sap, però una de les dues úniques estàtues que hi ha busts que hi ha en el vestíbul principal de la seu de Nacions Unides a Nova York, és la de Pau Casals. Això indica coses. La idea és que va saber equilibrar allò concret, el gest diari, quotidià, simple, amb el pensament abstracte i l'acció contundent amb les institucions. Sigués parlant amb el president Kennedy durant 50 minuts o siguin adreçant cartes increïbles a personalitats de tot el món.
Una estàtua al vestíbul de les Nacions Unides, com explica Jordi Pardo, el director general de la Fundació Pau Casals. I és que quan el músic, el 1971, la setmana que ve farà 50 anys, deixa anar el seu I am a Catalan, ja és la tercera vegada que hi va com a convidat. S'havia convençut finalment que l'ONU era territori neutral, que no podia considerar les Nacions Unides com un altre organisme que donava legitimitat a Franco. I va anar el 1958, el mateix any que també va ser candidat a Premi Nobel de la Pau, el 1963 i, finalment, el 1971, per tercera i última vegada, sens dubte la més coneguda, la que avui estem reconstruint i commemorant. Li havien demanat un himne a les Nacions Unides. Aquest, amb música de Pau Casals i lletra del cèlebre poeta anglès W.H. Auden. Heu d'imaginar Pau Casals, amb 94 anys, dret, dirigint emocionat l'orquestra i el cor que interpretava l'himne. I precisament el cor, una de les veus, una d'aquestes veus que estem sentint, era la de la seva dona, Marta Casals. Però sense que ho sabés, Casals, el secretari general de la ONU, el birmà U Thant, li va concedir aquell dia, per sorpresa, la primera medalla de pau de les Nacions Unides. Què vol dir això? Que tot el discurs que fa el 24 d'octubre de 1971 Pau Casals, amb 94 anys a punt de 95, va ser improvisat.
Jo patia perquè quan va venir lo de la medalla i va estar tan emocionat, jo dic, mare de Déu, ajuda'l. Perquè jo veia que ell volia parlar. Però quan va dir les primeres dues paraules, ja jo no he patit més, perquè ell estava en control. O sigui, és extraordinari.
Very moved, yes, I know, to receive such a good gratis. The greatest honor that I have received.
De fet, si us heu fixat, Pau Casals comença a parlar que pràcticament no té ni un micròfon a prop de la boca i ha de ser una persona que li acosti després. El premi més gran que ha rebut mai és el primer que li surt a Pau Casals. I diu que és el més gran perquè als 94 anys la pau és un concepte que el connecta amb els valors que li ensenyava la seva mare quan ell era petit. I just després, amb tota l'audiència escoltant en un silenci absolut a les Nacions Unides i ell demanant disculpes per robar-los i una mica de temps, és quan a la ONU comença a parlar del seu país, de Catalunya.
Now, excuse me if I take your time. Now what I am. But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain.
But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England.
El discurs continuava recordant que al segle XI els pobles catalans ja es reunien en una ciutat de França, que llavors era Catalunya, també per parlar precisament de la pau. Però arribats a aquest punt, potser és moment de recordar que Pau Casals, el 1954, el van sondejar per acceptar la presidència de la Generalitat a l'exili. També l'havien contactat per la presidència de la República Espanyola a l'exili. El prestigi internacional del músic sempre havia estat al servei de la República, i Pau Casals era, sens dubte, una figura de consens. Però ell defugia les lluites partidistes. Era un demòcrata convençut que els artistes havien d'intervenir quan la justícia i la dignitat eren atacades. El discurs a l'ONU és la culminació de tota una vida de compromís. Un discurs que encara avui emociona el seu fillol i violoncel·lista Lluís Claret. Per què, Lluís?
M'emociona la part humana, el ressò d'aquella veu d'una persona de més de 90 anys com parla del seu país, que no va poder acabar de tornar-hi mai, només una vegada mort. I la força de convicció amb la que parla, i també la manera com alguns dels assistents el miren, però com embadalits de veure aquell senyor tan gran parlar amb aquell vigor del que era Catalunya.
Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars, this was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you, dear.
Mentre tothom aplaudeix, us heu d'imaginar Pau Casals, que no ha pogut ni acabar el discurs d'emocionat abraçant-se al secretari general de les Nacions Unides, OTAN, que li acaba d'atorgar, per sorpresa, la primera medalla de la pau de l'organisme. El músic, potser el millor violoncel·lista que hi ha hagut mai al món, mor a Puerto Rico l'any 1973, dos anys després d'aquest discurs, quan en tenia 96 a punt de fer-ne 97. L'arribada de les seves restes a Catalunya encara s'haurà de fer esperar. Primer s'ha de morir Franco, el 1975, i finalment, el 1979, arriba el taüt de Pau Casals al Prat. Un taüt, que us heu d'imaginar, embolicat amb una bandera catalana, rebut per molta gent a l'aeroport, d'allà cap al Palau de la Generalitat, on es fa un acte institucional, i finalment al cementiri del Vendrell, que és on ara descansa.
Catalunya ha tributado un emocionado homenaje a los restos de Pablo Casals, que en cumplimiento de su deseo descansan ahora en el cementerio de Vendrell, su ciudad natal. La viuda de Casals, Marta Montañez, acompañó el féretro desde Puerto Rico. Enrique Casals, hermano del maestro, también estuvo presente en el aeropuerto de El Prat para recibir los restos del gran violonchelista español. Entre los diversos discursos destacaron las palabras de Tarradellas al señalar que ningún título de gloria resulta tan apropiado para Casals como el de catalán ejemplar. Se leyeron mensajes de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, del presidente Carter, del senador Kennedy y de otras personalidades de todo el mundo.
Total, acabem. La setmana que ve, el diumenge 24, farà 50 anys de la IAMA Catalan. Aquell dia es farà al Palau de la Música un acte d'homenatge a Pau Casals, amb música, també amb el discurs íntegre de les Nacions Unides. Les entrades ja són a la venda. Per anar a la seva vila museu, al Vendrell, ens haurem d'esperar fins a la primavera, que és quan reobrirà després d'un temps tancat. Avui, a Islàndia, hem volgut recuperar la història d'una frase per entendre que aquell dia, aquell 24 d'octubre de 1971, en va dir moltes més, i que la frase per la que avui encara el recordem va ser la cirereta, el llacet a una vida lluitant amb violoncel i sense per la pau i per la democràcia. Pels nens, cadascun d'ells únic. I pel miracle de la vida.
I am a Catalan.